La setmana passada, amb la neurobiòloga Mara Dirsen, parlàvem dels sentits. Si recordeu, vam poder saber que més que tenir-ne 5, podríem dir que tenim milers. I és que els encarregats de captar totes les informacions del món exterior són uns microsensors que tenim per tot el cos, especialment a la pell. La pell, aquell envoltori del cos, se'ns oblida sovint que és un òrgan, el major del cos humà. Ocupa aproximadament uns 2 metres quadrats i el seu gruix varia entre els 0,5 mil·límetres a les parpelles, per exemple, o els 4 mil·límetres al taló del peu. I quant pesa la pell? Doncs el seu pes aproximat és de 5 quilos. La seva funció principal és fer de barrera protectora que aïlli l'organisme del medi que l'envolta. D'aquesta manera protegeix les seves estructures, la resta d'òrgans, o també actua de sistema de comunicació amb l'entorn. La pell humana té diferents capes. Les més famoses serien l'epidermis i la dermis, i de la pell depenen alguns annexos cutanis que ens interessen molt a tots, com poden ser els pèls, les ungles, les glàndules sebàcies i les sudorípares. La pell, com a qualsevol òrgan, pot patir malalties, de les més lleus, com poden ser dermatitis, a les més greus, com pot ser el càncer. Però no podem tractar tota la pell del cos de la mateixa manera. Així com habitualment no som conscients de determinats òrgans del nostre cos, amb la pell passa una mica el mateix. A banda de la de la cara, que aquesta ens la mirem molt sovint, ens passem molts mesos a l'any tapant la pell del cos sota la roba. Però arriba l'estiu i un dia de cop decidim que d'un dia per un altre ens traiem la roba i exposem tota aquella pell amagada a l'aigua del mar, al clor de les piscines, a temperatures molt altes o de vegades fins i tot molt fredes. Aquest matí hem volgut convidar a l'Eureka, hem volgut comptar amb la presència del dermatòleg Ramon Gribal per demanar-li, sisplau, que ens ajudi a saber com fem aquest procés i què li passa a aquest òrgan, com dèiem, tan important, tan gran i a més, sovint tan desconegut. Doctor Imal, molt bon dia. Gràcies, com sempre, per estar a l'Eureka.
Hola, molt bon dia. Gràcies.
Per ajudar-nos, a més, per aclarir els nostres dubtes. Com dèiem, és un òrgan prou desconegut, ple de sensors i que forma part de tota la nostra estructura. I què és diferent en el cas dels homes i de les dones? La pell dels homes no és igual que la de les dones. És més, té més greix, per exemple, la pell dels homes?
Sí, home, la veritat és que has fet aquí una introducció estupenda, que hem après moltes coses sobre la pell, un repàs absolut de les coses bàsiques, m'ha agradat molt. Sí, hi ha petites diferències amb la pell dels homes i les dones, sobretot després de la pubertat. Podríem dir que els nens i nenes no es diferencien per tenir una pell massa diferent, però a partir de que les hormones comencen a actuar, realment aquest és el motiu de que la pell d'un home i una dona pugui ser diferent. I de fet podríem dir que fins i tot el pèl que té a la cara una criatura de 6 anys és exactament igual en un cas d'un mascle o d'una femella, però si es rep un estímul hormonal adequat, doncs aquella cara desenvoluparà un pèl terminal en forma de barba, en el cas dels nois, i aquella cara no desenvoluparà pèl fins després de la menopausa, en el cas de les dones, que desesperades observen com tenien uns pèls amagats que per l'estímul hormonal d'haver perdut la regla farà que creixin aquells 4 pèls negres, llargs, gruixuts i lletjos a la barbeta.
Per tant, amb aquesta diferència, si us sembla, anem pas a pas, i tal com comentava el doctor Imal, comencem pels nens, els més petits, que, de fet, nosaltres també ho hem estat, i una de les primeres preguntes que ens fem, sobretot amb el tema del contacte dels nens amb el sol, és si hi ha hagut un canvi generacional. De petits nosaltres ens passàvem hores a la platja i com a molt teníem aquella famosa Nivea sense protecció, sense res. I en principi no ens havia passat res més enllà de que ens queia la pell de tires, no? Per dir-ho d'alguna manera. Hi ha hagut un canvi diferent amb les pells dels nostres nens que ara estan com tan protegits, que els cuidem tantíssim?
Sí, sí, però jo no m'atreviria a treure la importància. Abans també anàvem 7 persones dintre d'un 600 sense cinturó de seguretat ni cadiretes i passaven menys desgràcies de les que passen ara. O potser també les assentien menys, els cotxes corrien menys i també el meu avi va fumar fins als 90 anys i no es va morir. Però això no vol dir que el tabac no tingui el seu perill. Amb el sol ha passat una mica el mateix, no partim de grans diferències pel que fa a les dosis de radiació que ens està donant el sol. La gent diu, és que el sol d'ara fa més mal que el d'abans. No hi ha hagut masses canvis en aquest sentit, el que sí que hi ha una consciència més gran, les persones també viuen més anys, la gent ens cuidem més, anem més al dermatòleg, i ara tenim doncs, una estadística de tots els càncers de Catalunya que hi ha, llavors podem donar uns números, també la gent, doncs, si van al metge, queden registrats, i abans on tenia una taqueta, on tenia una ulcereta, on tenia un granet que no se li curava, on se li feia un bonyol a la pell, i moltes vegades no s'acabava d'aclarir el que era, i podés morir d'un infart als 45 anys, que ara, gràcies a Déu, gent d'infart se'n moren molt menys, per això també es mor molta més gent del càncer, perquè tenen temps de viure prous anys com per desenvolupar un càncer. No és que també hagi augmentat tant el càncer, sinó que la supervivència per altres causes ha baixat molt, o sigui, la mortalitat per altres causes ha baixat molt i llavors la mortalitat per càncer augmenta. Doncs en el cas de la pell també ens passa una mica el mateix. Ara vivim més anys, tenim més temps d'apreciar el dany que ha fet el sol, i de fet la nostra generació és una generació de més risc perquè realment vam viure totalment inconscients, no hi havia aquesta por col·lectiva que és una por ben fundada del sol.
Per tant, som una generació que no s'ha protegit i que ens hem passat moltes hores sense una crema. Justament després parlarem de quina ha de ser la protecció d'aquesta crema i tot plegat, però a més ho hem dit, hem passat moltes hores. Ara també és una cosa que sempre, sobretot a cara als nens, s'incideix molt, no? La quantitat d'hores d'exposició.
Sí, durant una època també es feia aquest error de dir que el nen no es cremi. Sembla que la cremada solar o que els adults, hi ha gent que encara s'ho pensen ara, no? És que no m'haig de cremar. El càncer realment el que té és un dintell de radiació acumulada. Això vol dir que anem sumant i no restem mai hores de sol. Per exemple, un pescador o un pagès que està tot el dia al sol i no es crema mai, té estadísticament un risc molt més alt de desenvolupar algun tipus de càncer de pell que un alemany que ve a passar una setmana a Mallorca cada any a prendre el sol. Aquell es crema cada dia durant 7 dies i, en canvi, no s'arriba mai a irradiar prou quantitat com perquè sumi, i en canvi el pobre pagès, el pobre pescador o el pobre treballador de la construcció que està tot el dia al sol i no es protegeix d'una manera adequada, aquest desenvolupa un tipus de càncer de pell i no s'ha cremat mai. Per tant, aquesta por equivocada o tranquil·litat equivocada de dir si no em cremo ja està bé, si em protegeixo els 2 primers dies de platja, aconsegueixo superar aquesta primera radiació i a partir d'aquí ja puc deixar-me anar, estiraganyar-me com un llangardaix al sol i que em toqui tan sol com vulgui, perquè com que ja no m'he cremat, ja estic bé. No, aquest realment és un error, perquè la radiació, encara que no es noti, se suma. I d'aquí ve també que les màquines de sol artificial, la gent que inconscientment s'exposen de manera voluntària a la radiació ultraviolada dintre d'una maquinota, sàpiguen que aquesta radiació no es nota, però també s'acumula a la pell i s'acaba pagant al cap d'uns anys.
Clar, això de la moreno ha anat per modes al llarg de la història, no? Durant una època, estar més morenet de pell volia dir que treballaves al camp i era la gent més blanca la que justament tenia millor posició social. Ara, justament, si estàs més moreno, potser és perquè tens més temps per estar ociós, no? I de nou s'ha tornat com a posar de moda el fet de tenir la pell com més bruna. L'ideal seria que fóssim tots el més blancs possible.
No es pot generalitzar perquè depèn una mica del tipus de pell que té la persona. Una persona de raça gitana pot passar-se 8 hores al dia venent roba al mercat o estant a l'aire lliure sense por que això li faci pagar una factura amb ell, perquè té un tipus de pell que ha estat calculada, ha estat dissenyada. Si algú es pogués dir que ens ha dissenyat la pell, doncs aquesta la va dissenyar per viure en un clima com el nostre. En canvi, una persona albina, o per no cal que exagerem tant, un pèl roig amb els ulls verds, doncs aquesta persona, 5 minuts al dia, poden ser suficients per superar aquest dintell, aquest nivell màxim de radiació tolerada, i aquella persona només amb 5 minuts al dia ja pot acabar tenint problemes de càncer de pell, i en canvi l'altre, que sigui doncs molat o tingui una pell molt fosca, pot estar tranquil·lament un munt d'hores sense que això li passi mai factura. Llavors no podem generalitzar dient hem d'evitar tots el sol d'una manera flagrant. No, hi ha persones doncs, que han de ser més curosos amb el sol que altres persones que tenen una pell de forma més natural protegida de la radiació solar.
Però en qualsevol cas sí que es podria dir que tots ens podríem protegir de la mateixa manera? perquè tampoc no farà mal protecció extra. Vull dir que tots podíem anar amb una crema 50.
Sí, de totes maneres, hi ha una discussió mundial en aquests moments que no s'ha acabat d'aclarir sobre la síntesi de la vitamina D i els nivells que necessitem de radiació solar per sintetitzar d'una forma adequada aquesta vitamina. Si nosaltres visquéssim amagats dintre una cova o fóssim uns segrestats per uns terroristes i no ens deixessin treure mai el cap, acabaríem amb un dèficit de vitamina D per falta de radiació solar, i de fet en països nòrdics això no és del tot infreqüent. A la nostra latitud això és una mica inhabitual, però encara no ens hem posat d'acord amb quins són els valors estàndards que hauríem de buscar. Una mica el que ha passat amb el ferro durant molts anys, si tu agafes d'estadística les dones com estan de ferro, un pot arribar a una conclusió errònia de dir el ferro normal és aquest. Sí que és normal, però no és el desitjable. Moltes dones estan baixes de ferro perquè tenen la regla, però això no vol dir que si la població normal té aquests paràmetres, aquests siguin els que hem de buscar. Aquests són els estàndards. I amb la vitamina D estem una mica en aquesta fase. Quins són els índexs de vitamina D de la nostra població? Quin risc realment tenim de descalcificació dels ossos amb l'edat? Quin risc tenim de fractures patològiques o de més problemes de dolor amb l'edat adulta, sobretot amb dones menopàusiques? Doncs ve una mica relacionat també amb aquest fet del sol. I per altra banda, el sol té altres funcions que també poden ser positives, com és millorar el nostre estat d'ànim. Molta gent, com ara parlàvem, de que si un corre pot segregar algunes endorfines que li donen alegria, que li donen bon viure, una mica com el sexe de l'esport portat en l'esforç físic, doncs amb el sol també se segreguen substàncies que en algunes persones els fan viure millor. Llavors, evitar això al 100% probablement tingui parts també negatives.
No, però més que evitar-ho, sí que en qualsevol cas aquesta exposició, fer-la protegits, perquè la sintetització de la vitamina D arriba igual amb una protecció 50, no? De la pell, o no?
Depèn de la protecció. Ah. Si protegim realment tal com toca, que és contra UVA, UVB, infraroig, i ara els bons filtres solars porten protecció amb els tres aspectes de la radiació solar, no sintetitzem vitamina D.
Oh.
Com una bona crema solar no ens fa que ens posem morens. Les cremes dolentes, abans, evitaven la cremada. Evitaven només la radiació ultraviolada de tipus B, que és la que crema. Però deixava passar la radiació ultraviolada de tipus A, els UVA. I els UVA que fan posar morens, que són els mateixos que fan les màquines infernals d'irradiar persones, que la gent van a posar-se dintre d'aquells taüts i irradiar-se per acabar ja acostumant-se a el que serà la seva sensació de viure dintre d'un taüt, doncs aquestes màquines també irradien radiació d'aquesta de tipus A, que és la que a la llarga acaba provocant problemes de càncer de pell.
Clar, però també hauríem de veure i de trobar la solució en quin estaria aquest terme mig pel tema de la vitamina D. Quin seria el consell del doctor Grimal?
Sentit comú i no fer masses canvis del que un fa si fins aquest moment li ha funcionat bé. És una mica sentit comú, vol dir que un no cal que surti al carrer per anar a treballar amb adornat amb crema de protecció solar si el que busca és salut, però que un no es posi a les dues del migdia despullat el mes de juliol a la platja. Hi ha un entremig entre una cosa i l'altra. Què vol dir? Que podem disfrutar de la platja si a un li agrada anar a patir la gent, les cues, la sorra, els nens, la calor, etc etc. Si un disfruta fent això, doncs que ho faci en un horari com a mínim que sigui una miqueta més saludable. Intentar marxar de la platja abans de les 12 del migdia o tornar a la platja després de les 5 de la tarda. Això és sentit comú.
Aquesta setmana hem consultat a la redacció, de fet els hem dit que venia al cap de setmana el doctor Grimal, i cada vegada que ho fa sempre genera molta expectació i moltes preguntes, i la gent de la redacció de la Com té bastants dubtes sobre el tema de la Moreno i de l'estiu, així que començarem a fer les preguntes, a transmetre les preguntes que ens han fet, i que després ja anirem, bé, esperem que ens estiguin escoltant, i si no ja anirem transmetent allò, la resposta. Una persona preguntava, per què ens posem morenos? Això vol dir que ens cremem?
No, però de totes maneres és una pregunta molt, molt didàctica. La pell es defensa de la radiació solar enfosquint-se. Per tant, no es posem morenos per fer bonic, sinó que és una defensa que té la pell. La pell de la raça negra té una defensa natural contra el sol. La pell de raça blanca s'enfosqueix quan és irradiada per defensar-se. I, de fet, no només s'enfosqueix, sinó que també s'engruixeix. Per això les persones que han estat irradiades durant molts anys tenen una mena de pell, sobretot es pot veure en el clatell de persones ancianes que han treballat al camp durant molts anys, una pell molt més gruixuda, una pell molt més rugosa, i és degut a aquest fet que la radiació solar provoca, per defensar-se, un engruiximent i un canvi de color.
I justament si la pell es posa morena per protegir-se, per què hi ha un límit de morano? Perquè una persona que és de pell blanca no pot arribar a posar-se negra.
No, perquè les nostres cèl·lules que sintetitzen el pigment, que en diem melanòcits, tenen una capacitat màxima de sintetitzar pigment i llavors en aquell punt això s'acaba. Si un parteix d'un color de pell més aviat fosquet, doncs això pot arribar a un fosquet més fosc, i si un parteix d'una pell més blanca, doncs un fosquet no tan fosc.
Quan sentim que hi ha una crema de protecció 15, protecció 30, protecció 50, això com s'aconsegueix? Fent la crema més espessa?
Ui, no, és molt més complicat. De totes maneres, una bona notícia per als usuaris de cremes, s'ha aprovat una normativa europea que s'han acabat els números de les cremes perquè la gent no es tornin locos rumiant quin és el número que s'han de comprar i perquè les companyies farmacèutiques no ens enredin inventant cada vegada una crema amb un número una miqueta més gros, a veure si així ens agafo una quota de mercat diferent. Ara només hi haurà tres nivells de protecció: la protecció baixa, la mitjana i l'alta, i llavors amb tres paràmetres la gent ens ho tindrà una mica més fàcil de decidir. La protecció màxima per tothom serà el 50+, més que això ja no existirà. Per tant, cremes 60, 70, 80 desapareixeran perquè són una mica un engany. Una crema de factor 50 permet a la persona estar 50 vegades més estona de la que estaria sense cremar-se. Vol dir que una persona assenyada, que no passa més de 2 hores en el sol de forma voluntària, mai no superarà aquest nivell. Per tant, entre una 50 i una 70, realment, si s'utilitza correctament, no hi ha cap diferència. Llavors la protecció màxima serà 50, hi ha una entremig de 30 i una entremig de 20. Menys que això no té massa sentit.
És veritat que les cremes caduquen d'un any per un altre?
Aquesta és una pregunta que no me l'haurien de fer a mi. Hi ha tot un tema de legislació que s'ha de complir. Després, realment, si el que fabrica una crema la fabrica pensant que els conservants que hi posa només durin durant un any, doncs probablement no sigui així i la majoria de cremes segueixin funcionant, però hi ha una norma, s'ha de complir, com si un compra els iogurts del supermercat...
Però no ho posa, els pots. Els pots no posa res. Però les empreses sí que diuen que d'un any per un altre no serveixen. Que això té pinta a que volen vendre cremes noves cada any, no?
No, jo estic d'acord. En els ports de crema de protecció solar de venda en farmàcia, a la majoria hi ha una data de caducitat. Hauríem de remirar-nos-ho ara, però jo diria que per llei porten una data de caducitat.
Bé, haurem de comprar la crema a les farmàcies sempre, eh? La gent més blanca de pell, abans de passar pel moreno, es posa en vermell gamba, no? I aleshores existeix com una mena de procés. Com funciona el tema?
Aquests no s'hi haurien de posar mai, de vermells gamba. Aquests realment s'equivoquen. Cadascú a la vida pot desitjar el que no té, i això és molt humà, i els filòsofs fa anys que hi donen volta sobre això, no? I és bastant habitual que persones de pell més blanqueta siguin més els obsessionats de poder agafar un to més fosquet. La seva pell no està preparada per fer això, no té la capacitat de respondre de manera adequada. La pell respon de dues maneres. Hi ha una pigmentació immediata, que és la que se'ns posa immediatament al cap de 2 hores d'estar en el sol, que és la primera capa de defensa, i després la pigmentació tardana, que és la que ens va apareixent a mesura que estem al sol. Aquesta pigmentació immediata, les persones de pell molt blanca no són capaços de fer-la. I llavors per això passen directament en aquesta subcremada o aquesta cremada inicialíssima que els dona aquest to tan poc agradable i que moltes vegades a la que es despisten doncs ja superen la vermellor i passen a la cremada directament.
Un altre dels dubtes del que es diu des de fa molts anys és que posar la pell de la cara al sol és assegurar-te unes quantes arrugues més per quan acabi l'estiu. Això és ben bé així?
Això és ben bé així, potser tan matemàticament cada estiu unes arruguetes. No, però l'envelliment de la pell no depèn dels anys que la persona té, sinó de les hores de sol que ha passat aquella persona al llarg dels anys que ha viscut. Això vol dir que si teniu ara a casa una àvia a prop i no s'enfada, aixequeu-li les faldilles i mireu-li les cuixes. L'àvia, la pell de les cuixes, tenen 83 anys igual que la pell de la cara, però l'àvia les cuixes no les ha posat al sol i té unes cuixes fantàstiques, que vol dir sense taques ni arrugues, perquè tot i tenir 83 anys i possiblement
que no s'hi hagi posat mai cap crema a les cuixes, tant les cremes contra l'envelliment tampoc no són necessàries si un no s'exposa al sol, doncs les cuixes no han envellit a la mateixa velocitat que la cara o les mans, perquè la cara i les mans han estat rebent sol durant tots aquests anys. Per tant, com més sol reps, més de pressa envelleixes. Això és matemàtica, això no és estadística.
Per tant, només cal mirar diferents parts del cos. Per què s'arruga una part del cos i l'altra no, aleshores?
Perquè hi ha una part que l'exposes i una part que no. És a dir, les persones que anem pel carrer, doncs tal com anem nosaltres dos avui, ens toca una mica de sol en la cara, en les mans i en l'escot. Són les tres zones del cos on tothom envelleix molt més de pressa. Per què? Perquè si un es posa a la platja i té la sort de poder dinar, no sé, una setmana a l'any, doncs és una setmana, però la resta de 365 dies ens toca una miqueta de sol a la cara, a l'escot i a les mans, i això fa que envellim abans. Llavors, si un el que busca és una estètica pura de dir, jo vull semblar una geisha, tenir una pell impoluta quan tingui 60 anys, doncs aquesta persona sí que ha de fer allò que dèiem d'entrada a l'entrevista. Protegeix-te cada dia de la radiació solar o surt amb un parasol, com poden fer en algunes cultures, com dèiem la japonesa. No? Si un no li toca gens de radiació solar, la pell de les natges tindrà exactament el mateix aspecte que la pell de la cara. Arrugues i taques no apareixeran. Per tant, són dos conceptes diferents. És com amb el menjar. Dius, jo què busco? Alimentar-me, disfrutar, gaudir de plats nous o només mantenir un pes perfecte? Doncs clar, són dos conceptes diferents. Una persona, per mantenir un pes ideal, pot menjar una quarta part del que menja. I en té prou. Però si el que vol és viure i sortir amb els amics i fer una festa amb la família, i doncs això és una mica diferent. Doncs amb el sol ens passa una mica el mateix. Si el que busques és que no t'envelleixi la pell i no et surtin taques, protegeix-te al màxim. Que això és necessari per la salut? No. Això és un tema d'estètica, com el que es vol mantenir pesant doncs, 53 quilos, doncs és la feina que li donarà.
Després parlarem de conseqüències més greus d'aquest prendre el sol, però abans barregem un altre dels elements, com dèiem, que forma part de la pell, encara que pensem de vegades que són coses diferents. Parlem del cabell i què li passa al cabell també amb l'exposició no només al sol, sinó també a l'aigua del mar i també a clor de les piscines. I és que els dies que venen al cos hem de començar a fer unes coses que no li hem fet durant tot l'any. Comencem pel tema del cap. També llegendes urbanes o no. En parlàvem a la redacció una estona abans de parlar amb el doctor Grimal, que sí, és veritat que els cabells es posen més rossos o es posen més blancs a l'estiu perquè la melanina dels cabells se'n va cap a la pell.
No, no és així, és bonica, aquesta no l'havia sentit mai, m'agrada. La melanina no té capacitat de moure's amunt i avall. El que passa és que sí que el sol té una mica d'efecte blanquejador sobre el cabell. I llavors és purament un efecte sobre la fibra morta del cabell, sobre la tija, i en cap cas té cap repercussió. A veure, el tema del cabell, jo us diria, tampoc no ens hem d'atabalar massa, perquè ni la sal, ni el clor, ni el sol no tenen realment capacitat de travessar la capa de pell. Llavors, el no travessar la capa de pell i no poder arribar fins a l'arrel del pèl, en cap cas afecta la salut del cabell, n'afecta l'aspecte. Com si un porta doncs, una samarreta i la porta més gastada, doncs allò tindrà un mal aspecte. Però la fàbrica de samarretes no s'ha alterat. Per tant, la nostra fàbrica de cabells, que és l'arrel, no sap si és estiu o és hivern. Per tant, ell va fent. Llavors, cuideu-vos una mica el cabell en base a la longitud que el porteu. Penseu, una persona que porta el cabell fins a mitja esquena, doncs és un cabell que fa 4 anys que creix. Per tant, porta 4 anys rebent dutxes cada 2 dies, o cada de rentar-se el cap cada 2 dies, o cada dia, o doncs, les vegades que hagi anat a natació, les vegades que s'hagi estat submergint. Tant aquest cabell estarà molt més castigat que un noi que porti el cabell d'un centímetre, que només porta un mes creixent, per tant només ha tingut temps de rebre doncs 30 dutxes i el temps que hagi fet.
Per tant, una persona que, per exemple, estigui en un procés d'aquests de calvície i és igual, que li toqui el sol a la calva, exacte, no li caurà més.
No li influirà.
Això ja és tranquil·litzador.
Però de totes maneres, el tenir poc cabell s'ha de pensar protegir millor la closca, perquè el cabell té diverses funcions. I aquí també faig una crida a les mares inconscients que tenen el costum de, quan els nens surten de l'escola per Sant Joan, els tallen els cabells ben curtets perquè així en tot l'estiu no hi han de pensar. doncs que el cabell molt curtet no protegeix de la mateixa manera ni dels cops ni de la radiació solar. I aquesta moda que, per desgràcia, han posat alguns esportistes d'afaitar-se el cap també té uns efectes molt perjudicials pel que fa al risc de traumatisme. Si un es deixa obert a l'armari de la cuina i pica amb el cap amb cabells, normalment l'armari rellisca sobre els cabells, però si un pica amb la closca pelada, que té mala sort que es cap o voluntàriament s'ha afaitat, és molt fàcil que es faci una ferida. I la radiació solar també passa el mateix. El cabell ens protegeix del sol. Si no tenim cabell o ens l'hem afaitat o la mare inconscient ha fet tallar molt curts els cabells en el seu fill, aquell pobre nen està rebent cada dia mentre va en bicicleta pel pati, doncs radiació solar en la closca, que no li convé en absolut.
Bé, el pobre nen segurament no serà conscient de què li pot passar o no al seu cabell, de fet no hi pensa, només vol jugar, però les mares i pares ja sí que és probable que estiguin productes o víctimes del màrqueting preocupats, com dèiem, per què li passarà al seu cabell a l'estiu. Existeixen tants productes per protegir el cabell de la radiació solar, del clor de les piscines. Una vegada el doctor Grimalls em va dir: mira, Mònica, és que això del xampú i això de... tu posa't el que tu creguis que et va millor, perquè fer, no hi ha res que faci res. Amb això passa el mateix, no? Vull dir que si jo ara començo a posar-me coses per protegir-me el cabell del sol, no em serviran de res. Ara, bueno, si jo crec que em serveixen, em serviran d'alguna cosa.
Em poses en un compromís. Ara, hem de relativitzar una cosa. No ens serviran de res si pel que fa a la salut del cabell. No pel que fa a l'aspecte del cabell. És com si jo vaig a la perruqueria i em volen fer un tractament de queratina que va tan de moda, fantàstic, estupendo, o em deixo pentinar, o em deixo posar unes metges, o em fan el que li vingui de gust al meu perruquer tan creatiu. Fantàstic, això millorarà el meu aspecte. Canviarà la salut del cabell? No, en absolut. Llavors, això és vàlid per tots els productes que puguem utilitzar per la cura del nostre cabell. En poden millorar l'aspecte, per tant, si vostè busca millorar l'aspecte del seu cabell i troba un acondicionador, una crema, una mascareta, una, digue-li com vulguis, que li dona un bon aspecte, faci-se-la servir. Com si vostè aconsegueix tenir el cabell bonic rentant-se un cop cada 15 dies, quina sort que té. Renti-se'l cada 15 dies. Si té la mala sort, com la majoria de mortals, que ens hem de rentar el cap cada dia o cada dos, perquè si no se'ns embruta, doncs aquest és el nostre ritme. Rentar-lo molt o poc ens afecta la salut? No. Rentar-lo amb un xampú o un altre l'afecta la salut? No. Posar-hi laques o gomines o tins afecta la salut? No, només afecta el seu aspecte extern. Per tant, si un vol tenir un aspecte bonic, que utilitzi productes que li facin aquest aspecte bonic. Si un busca la salut del cabell, no necessita utilitzar cap d'aquests productes.
La salut del cabell sí que dependrà, en qualsevol cas, de com ens alimentem, això sí. Aleshores, amb el tema de la pell, sí que existeix, no sé si una llegenda urbana o no, sobre determinats productes que pots menjar que fan que estiguis molt més moreno. Ens inflem de pastanagues a l'estiu, eh?
Bueno, n'hi ha alguns que sí, alguns que no. Sí, els derivats de la pastanaga, els carotenoides, que en diem, i de fet ara també es venen molts suplements a farmàcies i herboristeries de derivats de la vitamina A, de carotenoides, per a potenciar això. Això no és un error, és veritat. De fet, si un menja molta taronja o moltes mandarines o moltes aranges, també pot aconseguir que canviï una mica la pigmentació de la pell. Es veu bastant a les zones on la pell és més gruixuda, que a la gent no li interessa tant, com poden ser els palmells de les mans o les plantes dels peus, que es tornen més grocs, més taronges, degut en aquest factor. Fa molts anys que la indústria farmacèutica està lluitant per aconseguir crear protectors solars per via oral, pastilletes que ens protegeixin de la radiació solar pigmentant la pell sense irradiar-la. Això de moment encara no s'ha aconseguit, però una mica va en aquesta direcció. Si hi ha vitamines que estimulen la producció de pigment de la pell, de melanina, per què no podem aconseguir protegir-nos prenent una pastilleta? Bueno, si s'hi arriba, doncs serà un gran avanç.
Ens quedem sense temps, però parlem de conseqüències, eh? Ara ja sí que ha arribat el moment de dir, bé, què passa si ens saltem tot això que acabem de dir i aleshores aquest estiu aprofitem per això, treure'ns la roba, posar el cos al sol unes quantes hores, no fixar-nos gaire en el tema de la protecció, i anar acumulant. Una de les coses que ens pot començar a espantar tot sempre és que ens comencin a sortir pigues. És una de les primeres mostres que dius, ai, m'estarà passant alguna cosa. Què són les pigues?
Bé, de pigues n'hi ha de moltes esmenes, n'hi ha algunes que ja són congènites, hi ha gent que ja neixen amb les seves pigues posades, i llavors les pigues són tumors benignes d'acúmul de cèl·lules del pigment. En alguns casos la gent diu pigues, altres taques de la pell que nosaltres, els dermatòlegs, no diem pigues i que surten en conseqüència de la radiació solar. Aquestes són molt típiques en les galtes, en la cara, són molt típiques de l'escot o de les mans i poden aparèixer amb el pas del temps. Jo diria que com a norma, així, per no alarmar tampoc a la població i per donar unes idees més o menys clares, jo els diria, si vostè té pigues de tota la vida conegudes, vagi al metge en el cas de que alguna d'aquestes pigues canviï d'aspecte d'una forma més o menys sobtada. Això ha de ser un signe d'alarma. Com si una dona es nota un voltet al pit i abans no li tenia, doncs ha d'anar a ensenyar-ho amb el seu ginecòleg. Ja dirà ell si és un voltet important o no, però un voltet al pit és nou, el ginecòleg. Una piga que canvia de forma, de color, de tamany, s'ha d'anar a ensenyar al dermatòleg. En molts casos pot ser una tonteria, però si fos un melanoma, que és un càncer de pell, la detecció precoç és el que fa que es curi. Si nosaltres extirpem un melanoma quan encara només està localitzat a la pell, amb aquesta extirpació queda sempre curat. Si el melanoma ha passat a sang, que té molt mala bava i té tendència a fer-ho de manera molt ràpida, les possibilitats de curar-se baixen molt.
Perquè també tenim la tendència a pensar que el càncer de pell és diferent al d'altres òrgans del cos. Com funciona aquest càncer de pell?
El càncer de pell té una mala bava tremenda perquè li agrada molt passar la sang de pressa. Així com el càncer de mama en el nostre hospital té una supervivència que ronda quasi el 80%, i que la gent pensa, és tremendo tenir un càncer de pit, però de cada 10 persones, 8 es curen de càncer de pit. Dic que segueix sent tremendo, però té una supervivència francament alta. Doncs amb melanomes estem pràcticament en un índex contrari. De cada 10 melanomes disseminats, només 2 es curen. Hi ha un 20% de supervivència. És molt més maligne el càncer de pell que el càncer de pit. Què passa? Que la freqüència és molt diferent. Tenim una estadística de melanomes doncs, que comparat amb el càncer de mama doncs fa riure. A mi no em fa riure gens perquè són els que veig jo, no? Em fa més aviat plorar, però estadísticament doncs, en la nostra població afecta molt més el càncer de mama que el càncer de pell. Però el càncer de mama, per tornar a l'exemple, té tendència a escampar-se pels ganglis i llavors, com a molt, si un és una mica despistat i no fa els controls ginecològics, doncs troba que hi ha cèl·lules afectant l'aixella. Però en el càncer de pell, a la que passa una mica la sang, s'escampa per tot el cos i les possibilitats de curació són molt més baixes.
Bé, en qualsevol cas suposo que prudència, observació i ara que hi hagi un petit canvi a la pell, mirar-s'ho molt. Fa poc jo anava al dermatòleg a mirar-me una piga que m'ha sortit una piga petitona al palmell de les mans. Durant molt de temps es deia que als palmells de les mans no era bo que sortissin pigues. I el dermatòleg em va dir, no, sobretot no és bo que surtin al palmell dels peus. Que això li passa molt a la gent gran i com costa més mirar-se els peus no se n'adonen i després quan ja s'han adonat se'ls han fet molt grans.
Sí, a la planta del peu hi ha un problema que és que la visibilitat de la pell aquella és una mica oculta. Els dermatòlegs tenim la pell dividida en zones visibles de forma espontània pel pacient i zones on els ulls del pacient no hi van mai de forma espontània, no sé que utilitzi tècniques de iogui o miralls dobles per poder-se observar, no? La part de darrere de les cames, les plantes dels peus, darrere de les orelles, en zones concretes dels genitals, on els ulls no hi van mai de forma espontània. Doncs aquestes zones no són zones on surti més càncer. Passa que són zones que si surt un càncer tardarà molt més temps a detectar-se. Per tant, són zones de càncer de mal pronòstic. Que vol dir que si a mi em surt una piga a la cara que és cancerosa, és molt improbable que em mati, perquè tothom em dirà què tens aquí, jo cada dia me la veuré al mirall quan m'afaito, cada la gent pel metro em miraran amb una cara dient què té aquest, llavors aniré al metge molt abans. En canvi, si em surt una piga en una zona de l'esquena on jo no hi poso mai els ulls, probablement tardaré molt més temps a anar a veure el metge. Per tant, la piga aquella té més probabilitats. No vol dir que les pigues de les plantes dels peus matin, ni que les pigues de l'esquena matin, sinó que normalment, en el cas de que de generessin, tardaríem més temps a detectar-les.
Bé, en qualsevol cas, positius, davant de tot el que farem aquest estiu. Protecció i prudència, una mica actuar pensant en que aquest òrgan portem durant molts mesos mantenint-lo tranquil·let allà sota la roba i que li esperen ara uns quants mesos d'activitat molt moguda i fer tot el possible per no maltractar-lo gaire. En tornarem a parlar, si no de la pell, d'altres temes amb el doctor Arimal. També el tema de les maratons, aquest el tema de l'esport i del córrer el tenim pendent.
Molt bé, molt bé.
Ja veurem a veure què fem. Moltes gràcies i molt bon dia.
Ha sigut un plaer, bon dia.